Els camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amiguis, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels camins de la música. Molt sovint lamente haver vingut jo mateix en aquest baix món. No és que odie el món, no, ame el món, el gran món i fins i tot el mitjà món, essent com personalment sóc una mena de mig mundà. Però què és el que jo he vingut a fer en esta terra tan terrestre i tan terrosa? Quins deures tinc jo que fer? He vingut per a complir alguna missió, una comissió? M'han enviat, potser, per a divertir-me, per a distraure'm una miqueta, per a oblidar les misèries d'un més enllà del qual jo no me'n recorde? Potser no seré jo importú? Què respondre a totes aquestes qüestions? Creguent fer-ho bé, quasi a la meva arribada, a si baix, me vaig posar a tocar algunes coses de música que jo mateixa m'inventava. Totes les meves preocupacions han vingut d'allí. Eric Satie, racons de la meva vida. Aquest és el personatge amb el qual avui anem a estar escoltant la seva música i una miqueta part de la seva molt agitada vida. Suposo que a poc que sigueu afeccionats a la música haureu reconegut la música de la gimnopedia número 1, lenta i dolorosa, d'Eric Satie. Un d'aixòs músics, més que músic, jo diria, un d'aixòs personatges imprescindibles per entendre determinades èpoques. Un personatge bohemi en el sentit estricte en el que tenia en aquell moment la paraula bohemi, estem parlant de principi de segle, final del segle passat, una persona absolutament al marge de la societat del seu temps, encara que va conèixer i tractar Cercon de Vichy, del qual va potser aprendre algunes coses, una persona contemporània de Stravinsky, de Ravel, d'en certa mesura de Wagner i de Mahler, una persona que musicalment estava en un moment de transició absoluta, una persona rebutjada pel conservatori perquè li varen dir que se n'anara a casa, que allí no tenia res a fer, perquè no tenia la més mínima capacitat per entendre ni el ritme, ni la melodia, ni res que se li pareguera. Un autèntic bitxo raro, si voleu dir-ho així, que en el seu moment va tindre problemes per això, però també per això precisament va tindre en un cert moment, o a partir d'un cert moment, un enorme èxit que li va sorprendre el mateix. Thank you. tres valses distingits de preciós fàstic són les peces que acabo d'escoltar d'un Erik Satie encara jove que adjuntava a les seues partitures comentaris irònics, comentaris humorístics, fins i tot apuntava que el pianista devia dir aquests comentaris en veu alta al mateix temps que estava interpretant-lo, cosa que al final de la seva vida va dir que no es fera. Per exemple, Rossini alguna d'aquestes coses també va fer, però bé, Rossini va tindre una altra trajectòria vital, musicalment parlant, però no és aquest el cas d'Erik Satie. Erik Satie, que va néixer el 17 de maig de 1866 a Honfleur, en França, i va morir l'1 de juliol de 1925, als 59 anys, en París, va ser una personalitat absolutament polièdrica, va ser, evidentment, i sobretot compositor, i sobretot per a piano, i pianista ell mateix, però també va escriure música per a ballet, va fer fins i tot algunes petites òperes més o menys còmiques, seria una forma molt rara de dir-ho, no exactament còmiques, iròniques, de conya, diríem, parlant així, d'aquesta forma un poc vulgar, per dir-ho d'alguna forma, no? Va fer, per exemple, la música per a una petita peça avantguardista de René Clair, que es diuen Tractere, en l'any 1924. En fi, va fer moltíssimes coses i també va posar música a altres pel·lícules d'estes de Man Ray, absolutament experimentals. Era una persona, per cert, també contemporània de Frederic Mompou, un altre personatge musicalment parlant català que va fer una música absolutament fora del seu temps, no en el sentit de que no estiguera a la moda, per dir-ho així, sinó que ni estava ni deixava d'estar-ho. Ell era ell i feia la música que li semblava. Una cosa pareguda és el cas de la persona que estem avui comentant, Erik Satie. Thank you. les peces que acabo d'escoltar estan englobades dintre d'una peça que s'anomena descripcions automàtiques. La primera es diu sobre un vaixell, la segona sobre una llanterna i la tercera sobre un casc. Fan al·lusió a cançons infantils franceses dels les quals ell agafava una miqueta el tema i després anava fent allò que volia, perquè per exemple en aquell moment ell en les partitures no en posava barres, per tant allò del ritme era una miqueta al gust de l'intèrpret, perquè realment les indicacions que posava sobre les partitures eren com un diàleg entre l'autor i el pianista que tenia que interpretar-les, ignorant pràcticament els gustos o la possible interpretació o enteniment al respecte del públic. Ell escrivia una miqueta per a ell i, per tant, tot el més no li importava massa. Per exemple, les indicacions són, en el cas de Sugar sobre un vaixell, es diu prou lent, com un ou. Una forma de dir les coses que li feia que les seues interpretacions siguin un tipus d'anotacions que fa que les seues interpretacions deixen una enorme possibilitat de llibertat per a l'intèrpret, perquè realment no està molt clar què volia dir realment Erik Satie, a part de quan ell ho tocava, que ell sabria el que volia dir. Va ser una persona que, a partir de cert moment, vist que molta gent li criticava que no sabia gastar bé les qüestions bàsiques de ritme, de melodia, de, en fi, de fer una partitura com cal, va apuntar-se al conservatori del qual l'havien tirat uns anys abans, molts anys ja abans, perquè ja tenia una certa edat quan se va apuntar al conservatori, va acabar el seu curs al conservatori, no li va aprofitar de gran cosa, però va eixir amb el títol i sí, efectivament, a partir d'aquest moment entenia millor el que volia dir tot i aquesta sèrie de conceptes musicals, però a ell li importaven realment un pito, vamos. Passava absolutament d'això. Ell continuava fent les seues músiques. Thank you. la ironia sempre present en la composició d'Erik Satie es deixa veure clarament en les peces que acabo d'escoltar. Les tres primeres formen part d'un grup que es diu Croquis et Agacerie d'un gros bonhomme en bois. Algo així com malifetes i tonteries d'un gran home de fusta. De manera que en la primera de les tres peces, que s'anomena Tyrolien Turk, o sigui, Tirolina Turca, fa una certa conya sobre la marxa turca de Mozart. I així les indicacions diu en precaució i lent. En precaució i lent. Quina indicació per a com tocar-la. Mentre que en la tercera es burla de l'Espanya de Chabrier perquè li posa com a títol Espanya nyà. Així repetint la darrera síl·laba i li posa la notació de una classe de vals, un tipus de vals. La darrera de les peces que heu escoltat encara té més conya al respecte perquè forma part d'un grup de peces anomenades Embrions Rebutjats, a Xina, i és com una mena de comentari irònic de la marxa fúnebre de Mozart. És a dir, que ell es cachondeava de Déu i de sa mare, però realment les seues peces enganxaren en el públic i començà a tindre un èxit prou notori, sobretot a partir de que Ravel començà a prestar-li atenció i a recolzar-lo. A partir d'aquest moment, les peces d'Erik Satie començaren a fer-se populars i a demanar-se per a moltes coses, com ja hem dit, tant per a amenitzar, per exemple, la música de cabarets, perquè ell va estar tocant durant molts anys guanyant-se la vida com a pianista en cabarets, com les bandes sonores de pel·lícules avantguardistes, com us hem dit, com petites òperes còmiques, coses molt variades, però que començaven a tindre com el favor del públic. El que sí que no està clar és si nosaltres les escoltem en la mateixa idea al cap, al respecte de com les escoltaven la gent al principi del segle XX. No ho sé, realment és un misteri, perquè, per exemple, les Gnossien, que són les peces més conegudes d'Erik Satie, tenen com una certa nostalgia, com un toc així un poc nostàlgic, que s'ha gastat una i mil vegades com a banda sonora en pel·lícules en moments així com un poc tristons i coses d'aquestes. Jo no sé si l'Erik Satie se pixaria de riure en veure com es gastava eixa música seua. La peça que acabeu d'escoltar, interpretada, per cert, per les germanes Labeck, ja conegudes en aquest programa, mentre que les anteriors, no ho havia dit abans, estaven interpretades per Daniel Barsano o per Philippe Entremont, dos pianistes diferents, perquè la música està treta d'un disc de recull de peces d'Erik Satie, és una de les poques músiques llargues que va escriure Erik Satie i es tracta del preludi al primer acte de la música incidental per a una obra de teatre d'un amic seu. És una de les poques peces que ell va fer, com hem dit, un poc llargues, que inicialment estava escrita per a flauta i arpa, però que després ell mateix va recollir i ajuntar com una peça per a piano els tres preludis, sent una mena de suite. I a continuació aneu a escoltar una altra de les peces llargues, un poc llargues, que va escriure Erik Satie i que s'anomena Vexation. Esta també està interpretada per la parella de germanes Katia i Marielle Labeck. Thank you. Vexacions, l'obra que acabeu d'escoltar, segons l'autor, pot durar allò que l'intèrpret vulga. Fins i tot s'han fet interpretacions de 24 hores, perquè la partitura ni més ni menys diu senzillament corxea i punt. No hi ha més. És una corxea i el pianista se les ha d'enginyar per a tocar eixa corxea segons indicació del propi Erik Satie, per tocar-se 840 vegades seguides aquest motiu, per al qual serà bo preparar-se prèviament i en el major silenci per immobilitats serioses. L'obra, de la forma A1, A2, és una repetició d'un motiu únic, A, i les dues harmonitzacions A1 i A2 tocades 840 vegades seguides sense parar. El tempo està marcat com a molt lent, sense indicació metronòmica de cap tipus. O sigui que és una obra absolutament d'avantguardista, és una obra en la que Erik Satie va demostrar que estava molt més enllà del seu temps, perquè evidentment és com una mena de minimalisme avant la letra. Minimalisme i moltes més coses. I això és Erik Satie, el trosset de cosetes que hem pogut posar d'Erik Satie als camins de la música. Ja sabeu que esteu a Ràdio Clara, al 104.4 l'FM de València, i que ens podeu escoltar també en streaming en la web de Ràdio Clara i evidentment en la nostra www.caminsdelamusica.net, on, a part d'escoltar el programa en format MP3 o baixar-se'l, trobareu informacions i enllaços per a ampliar els coneixements sobre aquesta persona i la seva obra. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.